Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez han arribat a la presó de Zuera, a Saragossa, mentre que Carme Forcadell i Dolors Bassa encara no han sortit de la presó d'Alcalá Meco. Els homes els han agrupat des d'ahir a la presó de Valdemoro a Madrid i, de fet, s'ha confirmat que hi han passat la nit passada, però no se sabia si ho havien fet Bassa i Forcadell, ja que aquesta presó no té mòdul de dones. Elles continuen a la presó d'Alcalá Meco i, segons institucions penitenciàries, sortiran demà dimecres, tot i que han de ser ja a la seva presó de destí dijous a tot estirar. Hem sabut també que els dirigents independentistes estaran a Zuera, a Saragossa, aïllats en cel·les individuals, soparan i esmorzaran a la cel·la i no tindran cap contacte ni entre ells ni amb altres reclusos. Canviem de qüestió. Les llistes d'aturats s'han escurçat a Catalunya de més de 15.400 persones al juny, un mes en què tradicionalment baixa la desocupació perquè comencen els contractes d'estiu. Concretament a Catalunya, els aturats són 370.000, després de les dades del juny, i al conjunt d'Espanya, 3.162.000. Encara destaquem a aquesta hora també que la Policia Nacional ha posat en marxa avui una operació en ajuntaments d'una desena de comunitats autònomes per la presumpta contractació irregular de serveis informàtics relacionats amb la seguretat viària. És a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció. A Sorb, a l'Alt Àneu, es fa a l'església de Sant Pere a les 8 d'aquest vespre un concert amb la soprano Anaïs Oliveres i també amb la direcció i la dansa de Raquel Gualtero. Interpretaran en el programa Noir dins el festival Dans Àneu. I recordem per acabar que els bisbes de Catalunya es reuneixen avui i demà a Salardú, a la Vall d'Aran, en la reunió número 227 de la Conferència Episcopal Tarraconense. Passen 2 minuts de les 5, fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Com fem cada dimarts l'equip d'És gran ser gran, ens reunim a l'estudi 1 de Ràdio Estel per dedicar 60 minuts a parlar de les persones grans. Ho fem acompanyats d'experts en geriatria. Ells són qui millor coneixen a les persones grans i són qui millor ens poden informar i aconsellar. A És Gran Ser Gran, cada dimarts hi trobaran consells de geriatria, diferents opinions de professionals, borsa de treball, notícies d'actualitat, la consulta del treballador social. En resum, el que ens pot ser d'utilitat saber de les residències i de les persones grans. Un programa de divulgació sanitària. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento com cada dimarts a les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda. Benvingut.
Molt bona tarda.
Has vingut de lluny, vens de lluny.
Sí, ahir vaig estar a Segòvia.
Segòvia,
eh? Ara us explicaré.
Ens explicaràs. A la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció i direcció, Josep de Martí, i que us parla, Marc Rius. La calor agrada a molta gent, però és un factor de risc per a la salut, sobretot en les persones grans. Un col·lectiu exposat a un risc més elevat de patir els efectes de les ones de calor sobre la seva salut. A mesura que envellim, es produeixen canvis en la termoregulació i en la percepció del clima. La pell s'aprima i es neutralitzen els receptors cutanis de la temperatura. I, com a conseqüència, la gent gran pot tenir més dificultat per percebre amb certesa el fred o la calor. La regulació de la temperatura corporal en la persona gran és una condició indispensable per al bon funcionament integral. Hem de tenir en compte que si la persona pateix alguna patologia respiratòria o cardíaca, hipertensió arterial, diabetes, obesitat o alguna malaltia crònica, el risc és més alt. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les persones grans. Com cada dimarts ens presenta i condueix els convidats d'avui, el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Hola, Josep, bona tarda. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, escolta'm, ahir vaig estar a Segòvia i et puc dir, feia calor, eh?
Sí,
no, la
cal, aquí...
no, la, no, més no. Seca. Feia calor, però aquesta calor seca castellana que pica i que...
Però potser que no et fa suar tant, no?
No et fa suar. Si et poses a l'ombra, doncs està tranquil·let. No vaig menjar cochinillo, eh?
Això
no. Però vaig veure l'aqueducte i vaig veure l'Alcázar i vaig estar en un curs que va fer la Universitat Autònoma de Madrid.
Molt bé.
A la Casa de la Moneda, un lloc molt interessant, on el Felip II feia les monedes. Una cosa interessant, eh? Molt, molt bonic. I vaig aprendre molt, eh? Vaig anar a fer una classe, però m'hi vaig quedar al curs, així és que vaig poder. I després, de tornada, sabeu que a mi m'encanta tornar en el tren, perquè quan vas en l'AVE pots apagar el telèfon, tot i que hi ha cobertura, però pots apagar. Clar. I aleshores em vaig dedicar a buscar unes coses. Que, moltes vegades hi llegeixes consells per gent que té a casa un malalt d'Alzheimer.
Sí.
I aleshores hi ha llocs... 5 consells, 10 consells.
Sí.
Jo vaig començar a seleccionar i vaig trobar-ne 9 interessants. I si et sembla, avui començaré amb algun i alguns dies els anirem passant.
De ben segur que serà interessant pels nostres oients també.
Jo crec que sí, perquè hi ha molta gent, i a vegades la setmana passada, quan parlàvem del cuidador, que teníem aquell llibre del Josep París...
Cuidar el cuidador, també.
Correcte, i que trucava gent que estava cuidant i deien, escolta'm, jo porto anys cuidant aquella senyora que va dir que havia cuidat a 8 familiars.
Sí, 8.
Una passada.
8,
si ens està escoltant,
gent, sí.
Encara la torno a felicitar i reconèixer la seva labor. Tu, saps quin és el primer consell que diuen pel cuidador d'una persona d'Alzheimer?
No.
Que es cuidi ell mateix o ella mateixa. Clar. Sembla mentida, però és que tenir cura d'una persona gran que té demència consumeix molt.
Imagino que sí.
Perquè,
físicament i psíquicament, suposo.
Totalment, perquè a més estàs cuidant una persona que t'estimes, però que per molt bé que ho facis, cada dia està una miqueta pitjor. Si ho fas malament, potser estarà pitjor més ràpid, però per molt bé que ho facis,
sí.
Un dia et deixarà de conèixer, un dia no se'n recorda d'una cosa, un dia potser està enfadat i no sabem per què està enfadat, està repetint la mateixa cosa, i després, clar, costa molt mantenir, la templança, mantenir, perquè tu també tens els teus problemes.
Clar,
aleshores, diuen, és molt important intentar implicar a la família que no hi hagi el màrtir. Diguem-ne, si el teu pare té Alzheimer i la teva mare el cura, o té cura, o al revés, intentar, com a mínim, la família propera, fer equip, fer pinya. Però no fer pinya de tant en tant, perquè el segon consell més important és la rutina. Diu, es veu que si tu estàs tenint cura d'una persona que té Alzheimer, al final perdrà, perquè no tenim la cura. Diu, però si tu vols mantenir-ho de la forma més tranquil·la, que sigui més feliç dins de la seva malaltia i que tu també ho siguis, diu, establir rutines. Cada dia passa més o menys el mateix. I fins i tot hi ha gent que diu que el que has de fer són rituals quotidians. I és que tu, al teu pare, la teva mare, al teu marit, la teva dona que estàs cuidant, si arriba l'hora de dinar, doncs dius la mateixa frase. Va, aixequem-nos que anem a dinar.
Que els sigui familiar, que no hagin de pensar.
I va, anem a per a taula. Agafo les forquilles i posem la taula.
Identifiquen ara, amb aquell to.
Correcte. I tu vas dient les coses perquè es vas reforçant. El que passa és que no, es veu que no surt de forma natural, perquè sembla una mica de tontos que digui, ara ens aixequem de la cadira i sortim.
T'has de fer un guió.
Sí, però diu que esclar, aquesta rutina i menjar més o menys a les mateixes hores, són petits ajuts que, aviam, ningú es cura, de moment.
No, de moment no, exacte.
Però que t'ensenyen a viure una mica millor. Això dels rituals també vol dir una cosa, que la persona vegi més o menys les mateixes persones. I per això la implicació de la família hem d'intentar que sigui més o menys constant, diguem-ne, que no vinc a veure el meu pare cada 3 mesos, perquè potser si vinc cada 3 mesos no se'n recordarà de mi. Clar. És més fàcil que em recordi més temps si vinc dimarts i dijous. I aleshores ja em diuen abans, avui vindrà el Pepito. Avui, mira, ara està el Pepito, i li dius el nom i tal. Aleshores, tornant a la idea aquesta de cuidar el cuidador, aviam, si tu estàs tenint cura d'una persona que té Alzheimer, el primer que et passa és que se't cau el món a sobre. Però potser, si saps que hi ha altra gent que està en la mateixa situació que tu, això et pot ajudar. Sí. Aleshores, cuidar-se a si mateix vol dir intentar, amb el recolzament d'altres, poder tenir una estona cada dia, o un dia cada cert temps que dediques a tu, a tu mateix, i després saber que hi ha altra gent, i aixecar el telèfon, avui tenim internet. Hi ha associacions de famílies d'Alzheimer que donen molt suport i, a més, s'ajuden. I tu, sembla mentida, però si estem al voltant d'una taula 5 persones que tenim un problema semblant, t'ajuda, pots explicar. I mira, continuarem parlant les properes setmanes, continuem parlant d'això.
Avui perquè... tens ganes
avui tenim uns convidats que... Sí, ja no... Si xerro massa, ja no parlem dels convidats. I continuem parlant d'una cosa que ja fa setmanes que parlem, era aquell premi que es va fer Nutricenior de bones pràctiques alimentàries en residències, que se'n van fer 2 edicions. L'altre dia vam tenir aquí els de la residència Itaca d'Arenys, que van dir que feien uns ous ferrats, texturitzats, i que em van convidar. Vaig anar-hi la setmana passada.
Els has provat?
Els he provat. I mireu, si algú entra a internet, a YouTube, i posa Inforesidències, entra al canal de YouTube d'Inforesidències. L'últim vídeo que hem penjat és el dels ous ferrats texturitzats. I, escolta'm, boníssims, eh?
I tenen la forma de l'ou ferrat.
La forma d'ou ferrat, que... No només la forma d'ou ferrat. Al costat hi ha unes patates, que, clar, la reacció teva és agafar-les amb la forquilla. Esclar. No, és que es desfan, perquè són unes patates que són com una mousse de patates, com una mena de puré compacte que té la forma de la patata fregida, té el gust de la patata fregida, perquè és patata fregida, però no ho és. I, fins i tot, em van donar olives texturitzades. Unes olives que les has d'agafar amb cullereta perquè amb els dits es desfan, i les fiques a la boca, apretes la llengua cap al paladar i es desfan.
Estic pensant que no només és per les residències, persones que no tenen un de temps o...
Et dic que un dia que ho vegin aquests cuiners de la tele,
compren
la màquina i ens fumaran aquí el pollastre texturitzat amb les verduretes al costat. Però mira, això va ser una de les experiències, però se'n van presentar moltes de bones pràctiques alimentàries al concurs Nutricenior, el premi, i va haver-hi una residència que es diu Residencial Palau, que està aquí a Palau de Plegamans, a propet de Barcelona, i van presentar una iniciativa, un projecte que es deia Cuina Inclusiva, cuinar amb diversitat funcional. I avui tenim una convidada, que és la Beatriz Cáceres. Bona tarda, Beatriz.
Bona tarda. Hola.
Que, bueno, ens has vingut. Moltíssimes gràcies per venir a explicar el què? De què anava això de cuina inclusiva, cuinar amb diversitat funcional?
Pues el projecte consisteix en la presa de decisions de manera grupal per a l'elecció d'un plat i després incorporar-ho a la dieta de la pròpia residència. Per arribar a tot això, s'ha de triar diferents plats que els trien els residents, es creen diferents grups de treball i és un projecte obert en el que poden incorporar-se sempre que vulguin. Per tot això, pues, s'ha de triar el plat que volen cuinar, s'ha d'iniciar el procés d'adquisició dels aliments i les eines necessàries per poder-ho fer. Per tot això, també s'ha de sortir fora de la residència i s'ha d'estar amb la comunitat per poder comprar els aliments.
I una cosa, com va sorgir aquesta idea?
Aquesta idea va sorgir a partir de la necessitat d'intervenir en persones amb diversitat funcional. Tots tenim capacitats i habilitats. I no per tenir dèficits visuals no pots realitzar la tasca que a ti t'agrada fer.
Espera una cosa, expliquem això de diversitat funcional perquè la gent entengui què vol dir, qui té diversitat funcional.
Diversitat funcional ho tenim tots. Tots tenim capacitats i habilitats. I no per tenir un dèficit ets menys discapacitat, entre cometes, que una altra persona.
Aleshores, estem parlant amb gent que no hi veu bé o que no hi sent bé, o també la gent que té demència també són persones...
Tots som.
I tots podien participar en el programa?
Tots podien participar.
I quin era l'objectiu final?
Pues l'objectiu era aplicar una atenció centrada en la persona, ja que per això la presa de decisions, en activitats significatives per ells. La cuina és una d'elles. I s'aplicaven unes bones pràctiques a l'alimentació amb hàbits saludables en la llar en la que ells conviuen, que és la residència.
D'acord, i escolta'm, això sona molt bonic, però segur que hi havia alguna part que era difícil, no? Què va ser el més difícil de tot el projecte?
Bueno, el més difícil potser és la consciència d'aquestes discapacitats o diversitats funcionals en persones que ja són més grans, que li costa més potser que altres persones puguin participar tenint aquesta mancança, diguem, entre cometes.
I una cosa, clar, parlem de conceptes així una mica genèrics, però una cosa concreta. Un exemple concret d'alguna cosa que heu fet amb el projecte.
Bueno, hi havia activitats estrella i una d'elles pues, va ser simular una diversitat funcional, com per exemple el dèficit visual. Li tapàvem els ulls a tots els residents i tenien que participar en l'activitat de cuina amb els ulls tancats. I després d'aquesta activitat li preguntàvem que com s'havien sentit i com veien a la resta de gent que tenia potser aquesta diversitat i com es sentien com podien sentir la resta.
Interessant. I ara heu continuat fent-ho després del projecte que vau presentar la candidatura o va ser una cosa que ja sabia que ja es va acabar amb la...
No,
amb la
encara mensualment es fa una activitat i s'aplica aquest projecte.
Bueno, jo, Marc, què et sembla? Jo em vaig autoconvidar l'altre dia i vaig acabar menjant ou ferrat a una residència. Jo crec que... Què us semblaria que un dia el Marc o jo vinguéssim
a fer una prova?
O el Carles?
I, sí.
Un dia que feu alguna cosa que sigui molt maca, ens convideu... Bueno, això d'uns convideu sona molt malament, no?
Sí, ja ens hem convidat nosaltres.
Ja ens hem autoconvidat i fem un vídeo i el posem al canal d'InfoResidències perquè a mi això de preparar menjar a cegues o veure com ho fa l'altra gent...
O sigui, tu pots dir que has menjat ous ferrats que no són ous ferrats.
Jo els que vaig menjar eren ous ferrats, però texturitzats. Ara el que no sé com seria fer uns ous ferrats a cegues. Això seria... Bueno, seria anar a veure com ho fan els altres, eh? Perquè nosaltres aniríem de testimonis, això sí, si hi ha teca, després ens la podem menjar.
Sí,
o sigui
home,
que facis el que facis amb els ulls clucs o no,
ho
podíem
igual.
Fer. Doncs, aleshores, moltes gràcies, Beatriz, i esperem que veure el vídeo el dia que ho fem, d'acord?
Quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies, Beatriz Cáceres, la terapeuta ocupacional de Residencial Palau, a Palau de Plegamans, Barcelona.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
De la Borsa de Treball d'Inforesidències, i ara recordo una miqueta una cosa que vaig escoltar ahir en aquest curs de la Universitat Autònoma de Madrid a Segòvia, i era que ara les residències tenen més problemes trobant a professionals per treballar a les residències que trobar a gent gran per ser atesa, diguem-ne. Per què? Perquè cada vegada hi ha més gent gran i menys gent jove, i estem en una situació que ara mateix una persona jove, bueno, jove també de 40 o 50 anys, vull dir, jo, que vulgui treballar en una residència, que tingui ganes de formar-se o que ja tingui alguna cosa de formació, no tindria gaire...
És el moment, no?
És el moment, no tindria gaire dificultat. Si a sobre és infermera, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional, ja
sorprèn, es sorprèn que diguin, sí. No, sobre la feina.
És que estem en una situació, i si parlem de residències, no parlem de tots els sectors, però si parlem de residències de gent gran, gent que tingui ganes, ja no dic que tingui la formació, fins i tot que tingui ganes de rebre aquesta formació, podria tenir feina molt ràpid. Ja ves, Carles, la Borsa de Treball d'Inforesidències, això ho demostra, no?
Ara mateix n'hi ha moltes ofertes, perquè jo avui he hagut de fer una petita selecció, perquè n'hi ha tantes que és que cada dia en publiquen moltes. Llavors, l'última que trobem, algunes d'elles són, per exemple, Sanitas Mayores Les Corts, a Barcelona, està buscant una gerocultora. La residència B Resguard, al Masnou, està buscant una infermera. El centre geriàtric del Bages, a Castellbell i el Vilar, està buscant una gerocultora, igual que la jardí residencial Torre Magret, a Llinars del Vallès. Per altra banda, trobem que la residencial Sanitas Bonaire, Guinardó, també a Barcelona, també busca una gerocultora. I per altra banda, trobem, ja per acabar, que la residència Les Acàcies, del grup Bastón d'Euro, està buscant personal de neteja i una gerocultora, així com també en altres províncies com són Girona, que estan buscant la residència Maria Gai, un aficio, i la residència Mas Moner, un metge. I per últim, comentar que la residència del Palau, a Palau de Plegamans, al Vallès Occidental, està buscant una gerocultora.
Aquesta em sona, no? Aquesta residència al Palau, Beatriz.
Sí. Sí, em sembla que sí.
Una cosa només, recordeu que Borsa de Treball d'Inforesidencias.com és inforesidencias.com, doncs entres i toques Borsa de Treball. No, més fàcil, impossible.
Molt bé. Ara anem a escoltar la consulta del treballador social.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, avui ens trobem la següent pregunta. L'Estefania, des de Lleida, ens pregunta: ara fa uns mesos que cuido la meva tieta, ja que es troba bastant dependent. És ja força gran i fa 6 mesos es va trencar el maluc en caure a terra i ara fa 2 va tenir una petita embòlia. Ella no es va casar mai i no ha tingut mai fills. Per tant, jo vaig a casa seva quasi cada dia i l'ajudo en tot el que puc. Però ha arribat un moment en què no puc ajudar-la sola perquè cada vegada requereix més suport i ella pot col·laborar menys. No sé si és millor contractar algú perquè vingui a casa o bé és millor una residència. Què em recomaneu? Doncs bé, Estefania, és una gran pregunta. Com primer de tot comentar-te que, com sempre diu en Josep, la residència és només un recurs idoni per prop del 5% de les persones grans. S'hauria de veure en quines tasques del dia a dia li cal més ajuda a la teva tieta, a qui, per cert, des d'aquí mandem una salutació, i també veure quina recuperació pot assolir i llavors valorar-ho. Per un costat, el servei d'ajuda a domicili fa molt bé i ens ajuda molt, però segons quina sigui la vostra situació, ja que, per exemple, hem de valorar quin temps inverteixes tu en ajudar-la, l'opinió de la teva tieta sobre què prefereix, el que podeu arribar a pagar per cada servei, etc. I si podeu valorar també l'opció de residència. Per altra banda, el tema aquest de la residència, comptarem que és un factor que sempre que li faci falta a la tieta, allà podrà demanar ajuda i comptarà amb un suport i supervisió quan li faci falta. Així mateix, disposant també d'una infraestructura i mitjans que no es tenen al domicili, i que tindrà més a l'abast. Per altra banda, quan tu no hi ets, quan vas a casa de la teva tieta, com comentaves, potser passa gran part del dia sola. Si agrada estar sola, perfecte, però també potser ja pot estar més acompanyada si ho necessita. Finalment, sobre el tema, què et recomanaria jo? Entenc els teus dubtes, sincerament, són bastant habituals. Jo et recomanaria, primer de tot, tenir en compte aquests factors que t'he comentat i valorar-los. També seria una gran idea si aneu juntes, la teva tieta i tu, a veure algunes residències i aneu a parlar amb algun servei d'ajuda a domicili per veure com són i poder explicar la vostra situació.
Molt bé, el Carles, sempre amb els bons consells. I ara nosaltres toca la música, no, Josep?
Sí.
I com cada dimarts, perquè parlem de persones grans, la música també és una mica gran. Avui toca La Fornera de la Ronda, interpretada per la Guillermina Mota. Escoltem-la.
Soc d'un fort que hi ha a la Ronda, molt antic i acreditat, i la noia més alegre soc de tot el meu veïnat. Un fadrí de casa meva, que en mi té revolucions, diu que em troba molt més bona que les coques de pinyons. I acostant-se molt a mi, dolçament em diu així. Amb el foc del teu mirar, fornareta, fornareta, jo hi voldria caure el pa perquè fos més tendre i sa. Un senyor que té automòbil i una torre Cardedeu va durar una temporada que em seguia a tot arreu. I quan jo vaig dir al ricatxo que no es fes pas il·lusions, va respondre fornareta de quin pa em fa rossegons. Jo només sóc pel fadrí que tot ara em diu així. Amb el foc del teu mirar, fornareta, fornareta, jo hi voldria caure el pa perquè fos més tendre i sa. Com que sóc un xic coqueta i m'agrada presumir, jo faig córrer la polvera cada cop que haig de sortir. M'han promès els que me'l veuro, amb un clown et confondran, i amb tant gasto de farina els llonguets s'aputxaran. Però m'estima de valent, i així em diu en tot moment. Amb el foc del teu mirar, fornareta, fornareta, jo hi voldria caure el pa perquè fos més tendre i sa.
Que bonica, la música de la Guillermina Mota.
Aquí hem ballat una mica tot, ens hem volgut ballar.
Aquí
ja hem mogut.
Hem ballat i hem intentat esbrinar quin seria aquest forn de la Ronda, no?
Sí, que no sigui a la Ronda i al forn Mistral.
Sí.
Que li estem fent publicitat, que fan el pa bastant, molt bo.
Però si ens escolten, que benvinguts siguin.
A veure si és el forn Mistral o quin.
Sí.
Si no, com tu has dit...
Una barra.
Que et diguin una barra. I si no, com tu has dit, li preguntarem a la Guillermina Mota.
Un dia truquem a la Guillermina Mota, sí, i que ens parli en el programa, aviam quin forn era aquest.
O sigui que... forn era, i si encara existeix, perquè
sí,
nosaltres
pues...
hi volem anar.
Ens ho marquem com a repte, eh? Aviam sí, si abans d'acabar, perquè el mes d'agost farem alguna cosa de vacances, no?
Sí, sí.
El mes
sí,
d'agost
sí,
fem vacances. Aviam si abans de que comenci el mes d'agost...
Abans que comenci ho sabem.
I que sàpigui, si algun oient coneix la Guillermina Mota,
sí,
i li vol dir que ens truqui...
Pues que...
Doncs que ens truqui, ens pot localitzar, més que trucar-nos, si ens vol escriure.
Sí, doncs donem el telèfon. Ja,
donem el telèfon d'aquí, sí.
Que ens truqui la Guillermina Mota o qui vulgui, algun oient que sí, potser ho sap.
Correcte.
O volen fer una pregunta.
Però i també si algú coneix la Guillermina, que li digui també, que volem entrevistar-la, que ens fa molta il·lusió.
Doncs prenguem un altre. El telèfon és 93-409-2771 o el 93-409-2772. Per cert, la cançó de la setmana passada que vam parlar de la nòvia,
sí,
que si era d'Antonio Machín, no.
No,
no era d'Antonio, com tu vas dir, com vam posar, Antonio Prieto.
Perfecte. I saps una cosa? Fins que ens truqui la Guillermina, i com a mínim fins que acabi el mes, cada setmana cançó de la Guillermina, fins que parlem amb ella. Què et sembla?
Algú que no li agradi dirà quin càstig. Però
home, però pot haver-hi algú,
no, clar, clar.
Però pot haver-hi algú que no li agradi la Guillermina.
No, no,
mira, okay, et dic una cosa. El Carles és tan jove... que em sembla que ni havia sentit parlar
d'ell. No, ni qui era, clar.
No, més, no la coneixia, no. No,
clar, i aquests bailets. Doncs continuem amb el programa i tenim un convidat que ve, no ve tant com ens agradaria, perquè ens agradaria que vingués cada setmana, però és un home molt ocupat, que és el José Luis Montserrat. Que
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, José Luis. Ell és infermer, a més és especialista i en gestió de residències, en atenció a gent gran, en molts temes, i cada setmana ens porta, cada setmana que aconseguim que pugui venir, ens porta un tema interessant. I abans em parlaves de l'esclavitud. És possible que parlem de l'esclavitud en un programa que es diu És gran ser gran?
Això mateix volia parlar-vos avui. Llavors, jo com a primer concepte volia dir, he buscat la definició que és un esclau. Si fem una definició de diccionari, seria una persona sotmesa a un poder tirànic, a la dominació d'algú altre, ja forçadament, ja per covardia, per servilisme o per amor.
Oh, quina definició més poètica.
He agafat aquesta definició perquè m'ha agradat, sobretot aquesta última paraula, ser esclau per amor. Llavors, volia parlar dels avis esclaus. Mm-hmm. Hi ha una sèrie d'estudis que parlen dels avis esclaus. Els avis esclaus en quin aspecte? Els avis en què, sense voler ells mateixos fer-ho, han de cuidar dels nets.
Mm-hmm. Oh, clar.
Aquest és el concepte. Llavors, l'any 2010, a l'Inserso ja va fer un estudi sobre aquest tema perquè veien que era un tema important i se'n van adonar que quasi bé un de cada quatre avis, actualment, a tot el país, estava cuidant una mitjana de 6 hores diàries als seus nets. 6 hores al dia. Estem parlant de que aquests nens van a l'escola i quan si nosaltres anem a la porta d'una escola, evidentment els trobem a la majoria d'aquestes portes d'escola, són sobretot els avis. Correcte. Estem parlant de que aquests avis els agafen de l'escola, els porten a casa, els porten al parc, acaben educant aquests nens. Per què? Per la situació molts cops de dificultats de conciliació familiar, per la crisi econòmica que hi ha hagut, els pares normalment han de treballar i evidentment han de cuidar aquests nens. I el problema que hi ha és que quasi bé un de cada tres avis que cuiden els nets no ho fan per voluntat pròpia. Són els propis fills els que els obliguen una mica a cuidar. És un tema difícil, perquè, clar, evidentment, és anar contra els fills. Molts cops això ho paguem per amor. Estem cuidant aquestes persones, són els nets, i aquesta gent gran comença a renunciar a la seva pròpia llibertat, en el concepte de poder sortir, poder viatjar, poder fer una mica el que ells volen. Quines conseqüències té amb la gent gran? Els hi provoca un esgotament, estrès, ansietat. Hi ha estudis que demostren que aquestes persones que acaben amb aquest esgotament, estrès, acaben visitant més els metges i prenent molta més medicació. Evidentment, això no sempre és així, perquè molts d'aquests avis ho fan per un tema per gust, perquè els agrada. Els hi dona vitalitat, els hi dona alegria, els hi dona entreteniment. I també hi ha estudis que demostren que el fet de cuidar els nets incrementa l'esperança de vida a uns quants anys. Això és un estudi del 2010 i, curiosament, l'associació Siena, aquests que van venir sobre el tema de ciutats amigables, amb
sí,
gent gran,
recordo,
van
sí.
fer un estudi i que el van presentar a Fira Gran, ara fa poc, i van fer sobre el tema dels avis esclaus. I se'n van adonar que actualment a Catalunya, sobre aquest estudi, estem també que també un de cada tres avis continua cuidant els seus nets de forma involuntària. Un de cada quatre cuiden els seus nets de forma diària i tres de cada quatre s'estan cuidant setmanalment, de forma obligada, sense voler-ho. Llavors, què tenim? Podríem dir que hi ha tres tipus d'avis. Els avis que se'n diuen generosos, els avis que volen cuidar els seus nets i no els importa ni el dia ni l'hora i estan disposats a tots. Els avis que se'n diuen passotes. Els passotes, jo crec que no és correcte el concepte, però són els que són capaços de dir que no. No és que no vulguin estar amb els nets, sinó que poden acabar pactant amb els fills, dir-los, mira, això, jo ara tinc les meves coses, jo m'encarrego d'ells aquell dia, fan uns pactes amb els fills, però uns altres dies sí que em vull encarregar. I el que se'n dirien els avis esclaus. Els avis esclaus són els que consideren que fan massa hores al dia per cuidar aquests nets. Quina és la clau per solucionar el problema d'aquests avis esclaus? El primer de tot és que aquestes persones verbalitzin als seus fills aquesta situació, que a vegades és complicat i no els hi arriben a dir. O altres formes que podrien ser és aplicar polítiques com fan altres països. Tenim els països nòrdics, per exemple, que el tema de la conciliació familiar permet que, sobretot les dones, puguin quedar-se a casa durant diversos anys cuidant els fills sense cap problema, per tant, no han de dependre tant dels nets. O altres països com Alemanya o Portugal, que inclús que encara que estiguin jubilats aquestes persones grans, aquests avis, els hi fan algun tipus de remuneració a aquestes persones grans perquè consideren que és una feina que estan fent com a extra, un servei a la societat, i se'ls ha de remunerar d'alguna forma.
És curiós, eh? Això potser no els hi diuen als fills, que no ho poden fer perquè no veuen solució. Perquè veuen que si diuen si els avis diuen que no cuiden els nets, els fills pues, hauran de plegar, i si han de plegar no podran fer front, jo què sé.
És com un dia que em recordo que parlava sobre el tema de les pensions. Els avis que són capaços de renunciar a part de la seva pensió perquè els pocs diners que tinc els hi dono els fills o els nens perquè estan passant malament i renuncien a una bona alimentació per poder-li donar aquests aliments.
És interessantíssim perquè estem veient, a més, que és molt complexa, no? Perquè això que diuen sarna con gusto no pica, però a vegades sí que pica, no? Perquè una cosa és anar un dia amb un fill a buscar el net al col·legi i una altra suposo que és en aquesta...
El problema principal és que ho verbalitzin. Molts cops aquestes persones, els fills no ho saben, aquesta situació. No són capaços de dir als fills, tinc aquest problema, hem de parlar-ho i hem de pactar-ho. Els estudis que hi ha demostren que si es pot arribar a pactar... és molt diferent la situació.
Clar, però la pregunta és, hi ha alternativa? Perquè si, per exemple, els avis diuen pactar, em sembla la part potser més apropiada, és a dir, els avis volen, pacten uns dies, altres dies s'han de fer càrrec als pares. Perquè els altres dies que en teoria s'han de fer càrrec als pares i no poden...
Clar, si estan treballant...
Què passa?
Clar, estem parlant de que el no poder anar a l'avi hauríem de posar un cangur. Uh-huh. És un cos.
Clar, i tant.
El que estem dient de que l'avi renuncia a part de la seva pensió per això, doncs perquè poder donar un part de la seva pensió per aliments. Clar, és dir-li al fill no vull és obligar el fill a fer una despesa que molts cops els avis no volen fer.
El que passa també, m'imagina que tu si tens el teu pare, la teva mare que t'ajuda amb els fills, estàs tenint un regal, perquè potser també un dia et diran no em trobo bé. O m'he torçat el peu, o aviam. O també algun dia potser...
Vaig anar al metge, ja menjar,
sí, clar. També hem tingut aquí... Bueno, encara no els hem tingut, però els tindrem algun dia a un que hem parlat molt d'ells, els amics de la gent gran, que van i diuen... parles amb ells i tenen, quan visiten a la gent, que després els dona... Tenen quadros, però impressionants, d'aquests de gent sacrificada. Però jo crec que moltíssimes gràcies, José Luis, perquè has obert un tema que em sembla que ara li passo la pilota al nostre següent convidat, tot i que no era el primer tema que volia tractar, però sí que ho serà una mica, perquè al final, si tu tens el teu pare o la teva mare, que poden o no poden, però tu els obligues a fer una cosa, no els coacciones ni els dius que els pegaràs si no ho fan, però si els situes en una situació... bastant difícil, no? Com han dit, no hi ha més alternativa que ho facis tu, a més ho has de fer cada dia, peti qui peti. No arriba un moment en què això podria ser un maltractament?
Clar, jo estic d'acord amb el que diu el Carles, que no... I si no hi ha solució? Clar, que a vegades no n'hi ha.
Pues mira, així, aquesta serà la primera pregunta que li faré, però primer el vull presentar. Tenim amb nosaltres en Jordi Muñoz Iranzo, que és advocat. És un advocat amb una especialitat peculiar, però que ens cediu molt amb el nostre programa, perquè és dels pocs advocats que hi ha molt especialitat en temes de gent gran. Mm-hmm. A més, és vicepresident de la Comissió de Drets de la Gent Gran del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Però és vicepresident ara després d'haver estat president durant molts anys i també és president d'una associació que es diu EIMA, que tracta sobre maltractament i tracte inadequat a gent gran. Aleshores, Jordi, benvingut, molt bona tarda.
Bé, molt bona tarda.
I ja dic que no era el primer tema que volia tractar, però vincules alguna cosa, això de l'esclavitud d'alguns avis amb una forma de maltractament o de tracte inadequat?
De fet, quan parlem de maltractaments, que hi ha 7 tipologies, hi ha diverses subtipologies, i una és el que es diu el síndrome de l'àvia esclava, que són aquestes persones que tenen una dependència d'atenció als avis, als seus nets, perdó, i sobretot en la conseqüència que té per elles a nivell de salut, a nivell emocional i tal, no? És cert que moltes vegades les situacions de les famílies són complexes, però a vegades alguns fills o filles prioritzen les seves dificultats a tot el que han viscut els seus pares. Els seus pares també han tingut dificultats per poder atendre o cuidar els seus fills. I possiblement en situacions molt més precàries i molt més difícils que la que hi ha en l'actualitat. Però van buscar sistemes alternatius. És fantàstic quan un àvia decideix lliurement cuidar, donar suport als seus nets. El problema és que quan això ve una mica forçat i sobretot quan no agraïm aquesta situació, sinó que a sobre ens convertim en exigir aquesta situació. Pots anar a qualsevol escola i veure en un moment determinat que apareix el pare o la mare del nen o la nena i potser està pegant una bronca de manera col·loquial a l'àvia o a l'avi, per què li has donat això, que li donarà mal d'espanxa, ara per què menja no sé què. Vull dir, a sobre que aquella persona està sacrificant totes les hores i que l'estan, no? Jo recomanaria al Consell Comarcal del Solsonès va fer una campanya de bon tracte, que després han replicat diversos ajuntaments i consells comarcals, i van fer una sèrie de contes. I un dels contes precisament ens parlava d'aquesta situació. Jo explicava una situació on una filla truca a la seva mare, escolta, vés a recollir el nen a l'escola, que es troba malament no sé què, de pas, abans de repassar, passa pel mercat, compres no sé què li fas, i a mi em prepares un peix perquè així aprofitaré, passaré pel gimnàs abans de passar per casa, no sé què, i li donen tota una sèrie d'indicacions, i aquella persona, al final, aquella persona gran, al final té un cobriment, no? I la porten a urgències, i després al metge d'urgències, de veure-la i tal, diu, però bueno, la seva mare té algun problema de nervis, de preocupacions? Diu, no, és una persona jubilada, no té res a fer. Això què provoca? Vull dir que aquesta tensió realment afecta la salut. I clarament és una situació d'abús quan és no volgut o quan és forçat, evidentment.
Ens deia el José Luis Montserrat que a vegades una primera solució seria verbalitzar-ho, no? Dir-ho. Diu que la persona ho digui. Costa molt dir-ho, no? La gent gran, quan s'estima els fills, a vegades ells mateixos s'estableixen barreres, no?
Per... una part important de maltractaments ve per no posar límits. Si tu no poses límits al teu entorn, si no aprens a dir no, si no dius fins aquí arribo, això provoca que a poc altres van menjar el terreny, no? I per tant, la primera recomanació serà que la gent posi límits. I després, la segona recomanació seria no caure en el que s'anomena el xantatge emocional. El fet de que aquí tens que cuidar, que acompanyar són els teus nets, això té molt de pes per moltes persones grans, no? I ens juguem aquesta part de sentiments, a vegades és una mica perillós i pot condicionar, no? I llavors el que hem d'intentar és equilibrar això, que no és senzill, que no és senzill, perquè quan tu veus que els teus fills i filles tenen dificultats econòmiques, precarietat laboral, etc, doncs moltes vegades t'hi aboques, no? Però mirem la història de vida d'aquestes persones grans, de tot el que han passat, i poder que valorem que als 20, 30, 40 anys que els hi quedi vida per endavant, que puguin gaudir una mica del que no han gaudit.
I ja deia que no volia començar amb temes de maltractament, tot i que era un tema que volia i que després tornem a parlar una mica, però em sembla que el que ens ha explicat el José Luis Montserrat és que venia molt, molt al cas, perquè a més parlar d'esclavitud en els nostres dies sembla mentida, que sembla una cosa d'abans que tal, però que podem tenir això. I tornant al començament del programa, que estava parlant de consells per persones que cuiden a malalts d'Alzheimer. I a vegades hem parlat amb gent que diu, bueno, sí, tinc la meva mare amb Alzheimer, tinc el meu marit amb Alzheimer, tinc la meva dona amb Alzheimer, i hi ha un problema del dia a dia, s'oblida de les coses, a vegades surt i no sap tornar a casa, tal. Però a part d'això, hi ha uns problemes com més amagats, però més jurídics, no? Diu, escolta'm, però sí, la meva mare havia heredat un pis i aleshores ella ho té llogat, ara marxa l'inquilí i ara l'hem de llogar, però és que ella ja... No ho entén, és que ja no... I coses d'aquest estil. O mira, ara hem de renovar una pòlissa de crèdit, o hem de cobrar una cosa... què podem fer? Tu que ets advocat i que coneixes aquests temes, què consell és una família que veu que un familiar comença a estar malament o que ja està malament i té un cert patrimoni o algunes coses?
El que és important, tant quan no hi ha malaltia o quan estem en una fase inicial de la malaltia, és fer previsions. De la mateixa manera que fem previsions en l'àmbit de la salut, que si no menja greixos, que si no prendre alcohol, no fumar, etc, doncs ens hauríem de mirar quins recursos legals tenim per fer prevenció. Si veiem que una persona del nostre voltant comença a perdre capacitats, però encara té suficient capacitat per entendre situacions, seria aconsellable que fes uns poders preventius. Uns poders preventius és un poder general on facultes una persona perquè pugui fer absolutament de tot. Treure diners del banc, vendre un pis, jugar-lo, iniciar tràmits judicials, administratius... Sí que és cert que per fer un poder s'ha de fer algú que li tinguem molta, molta, molta i molta confiança, per evitar disgustos. No pot ser algú que coneguem fa 2-3 anys que ens sigui a fer un poder, no? Sinó que algú del nostre voltant intenta fer aquest poder. Què ens facilitarà aquest poder? Doncs possiblement aquestes gestions que deies, que, ostres, tinc un llogater que no em paga, o tinc que acceptar una herència i realment ja la malaltia ha avançat i la persona està en condicions. Si hem fet aquests poders preventius, Això ens permetrà fer qualsevol tipus d'acció amb benefici, amb suport a la persona que estigui patint el deteriorament cognitiu, la malaltia.
Perdona, però aquesta persona no pot fer res mentre jo estigui bé. Si faig poders preventius, ell podria anar al banc encara que jo estigués bé i treure diners, o només quan estigui malament?
Jo, quan faig un poder preventiu, puc marcar quan comença a funcionar aquest document. Si jo no dic res, del mateix dia que vaig al notari, aquest document comença a funcionar. Però jo també puc limitar quan comença a funcionar dient doncs només funcionaran en el moment que jo perdi la capacitat de decidir i això ho certifiqui un metge. Va tot en funció de la confiança, com he dit abans. Jo crec que és molt més pràctic que pugui funcionar a qualsevol moment, perquè qualsevol persona, a qualsevol edat, pot perdre la capacitat de decidir. Jo ara puc sortir d'aquí, descret amb el mòbil, pam, passa un autobús, em dono un cop al cap i perdo la capacitat de decidir, o tinc un accident de cotxe o el que sigui, no? Per tant, és important que tothom ho fiqui. Però el que és important és saber que la persona pot decidir si dona més corretja o menys a la persona que li dona poders. Un altre document preventiu a tenir en compte és el document d'autotutela. Si algun dia entren aquí incapacitat judicialment, qui vull que sigui el meu tutor? Qui vull que prengui decisions per mi en l'àmbit personal, de salut i econòmic? I val la pena fer-ho ara, perquè si jo no ho faig quan estic bé o quan començo a perdre capacitats, ho decidirà un jutge o jutgessa que no sap res de la meva vida, de les meves, el que jo vull fer, les meves relacions personals, familiars, i per això avui designo aquella persona o persones que són de les meves confiances. I a més són documents que es fan davant notari, però que són relativament econòmics, perquè clar, un cop al notari sempre tremola una mica de què costarà això, no? Vull dir, un poder pot valdre entre 100 i 150 euros com a màxim, un document d'autotutela uns 50-60 euros, vull dir que podem planificar, fer un petit estalvi perquè tothom pugui fer aquests documents en previsió.
I això, normalment la gent, quan pensa en el notari, és per fer testament. Es podria aprofitar, ja quan vas fer testament de pas fer totes aquestes coses, o és millor pensar-s'ho cada cosa
no,
separat?
No, de fet, és recomanable fer un pack. Vull dir, el mateix dia, jo tinc moltes persones que ja tenen una edat avançada o que tenen 50 anys endavant, i ja es plantegen fer aquests documents al mateix dia. Vull dir, ja que vas al notari, aprofita el viatge i decideix. A més, són documents que en qualsevol moment podem canviar. No és com una sentència de mort. Vull dir, no, escolti, vostè si d'aquí 5 anys la persona que vostè ha designat no li genera confiança o creu que no ha de ser hereu o creu que no ha de ser el tutor o creu que no ha de ser l'apoderat, va al notari, fa un nou document i ja està. No? Igual que el testament, la llei, no sé per què, a vegades té rancances a fer testament i és l'únic segur que morirem, vull dir. I si no fem testament, les conseqüències poden ser importants pels que queden.
Diuen que si no fas testament, hereden els advocats, no?
Bueno,
no
això
sé si...
Ojalà heredéssim els advocats.
No, això ho havia sentit dir, que quan no fas testament és tan complicada la cosa que tothom acaba contractant els advocats per treure...
No, el que és cert que sí que genera certes dificultats no fer testaments i situacions no volgudes. Jo, per exemple, sempre prioritzo que aquelles persones que tinguin parella i tinguin una relació més o menys normal de parella, pues que deixin hereus a la seva parella, no? Perquè diu, no, ho deixaré ja pels fills perquè ho deixem tot arreglat i pagarem menys impostos. Això realment no és així. I si no deixes hereu a la teva parella, et deixes a la teva parella desprotegida. Ens trobem en situacions de maltractament, persona que no ha fet testament, que els hereus són els fills i filles, i el vidu o la vídua, que habitualment són més vídues, tenen més expectativa de vida, es troben a l'expectativa, a expenses, de lo que decideixin els fills, siguin bons o dolents. Si són dolents, ja estan perduts. I si són bons fills, aquests bons fills poden tenir necessitats econòmiques per perdre la feina, problemes de salut, mil circumstàncies que es passen a la vida que els poden fer tenir que disposar d'una propietat, no? Per tant, no costa res, 40-50 euros anar al notari, deixar la parella, posar substituts per si de cas i ja està.
Això és si mantenim la capacitat. Si ara jo estic pensant què em passarà en el futur...
O tenim un inici de pèrdua de capacitat.
I si no ho he fet i ara em trobo que, mira, hem badat. I ara ens trobem que tenim la mare a casa i que no ho havíem fet i ara ja està malament. La pobra ja no entén. No. Aleshores, què podem fer?
Si la persona no té cap possibilitat de fer aquests documents, perquè per la seva pèrdua de capacitat ja és més important, cap la possibilitat d'iniciar un procediment de modificació de la capacitat, el que es diu col·loquialment incapacitat. Val? M'agradaria dir que incapacitar no és res negatiu, tot el contrari. Incapacitar judicial una persona és protegir-la. Algú ha perdut les seves capacitats de decisió i cal que una altra persona, nomenada per un jutge, amb un procediment amb moltes garanties, on hi ha jutge, fiscal, forense i advocat, per tant, segur que tot es fa correcte, nomeni una persona que es faci responsable de tots els àmbits d'aquella persona o d'avís concret en funció de la pèrdua de capacitat i que, a més, cada any rendeixi comptes al jutge de situació econòmica i personal. Per tant, la incapacitació no és negativa. Ho dic perquè les famílies ho viuen molt malament, el tema de la incapacitació.
Home, és que la paraula ja...
Si és lletja.
Vaig incapacitar la meva mare, sí, sembla.
Modificar la capacitat no sé si encara és pitjor, no?
Sí, potser s'hauran d'inventar una...
Clar.
Vaig a protegir la meva mare, no?
Exacte. Seria... És simplement això, és un mecanisme de protecció, no? I possiblement, a vegades hi ha el prejudici, dir, com diuen, jo vaig a incapacitar, que incapacita no som nosaltres, que incapacita és la malaltia. És la malaltia, no nosaltres. I d'altra banda, això es fa, com he dit, després d'un procediment amb moltes garanties. A ningú l'incapaciten per l'edat o perquè s'ho proposen els fills per quedar-se els béns, totes coses que diuen pel carrer. L'han incapacitat per quedar-se amb el pis. Això és fals. Tot el contrari. Estarà molt més protegida aquella persona. El que sí que cal demanar assessorament i suport si cal incapacitar o no, perquè no totes les persones que tenen desament cognitiu, que tenen Alzheimer, que tenen demència, que han tingut un accident vascular important o el que sigui, no cal incapacitar totes.
I una cosa, Jordi, no ho teníem planificat, però si volen demanar consell, suposo que tu t'hi dediques.
Sí,
no sé,
sí, sí.
Ja que has tingut la bondat de venir-nos-ho a explicar, digues com poden contactar amb tu. Com
sí, via telèfon o via mail. Via telèfon en el 93 458 75 77 o via correu electrònic, que és Jordi Muñoz, com Muñoz, però sense el palet de la ñ, @icap.italia.catalunya.albania.barcelona.cat. El Col·legi d'Advocats. El
Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
L'Advocacia.
Perfecte. I una cosa... Quan dura i quan val un procés d'aquests d'incapacitació, de modificació de la capacitat?
Aquesta és la part més trista.
Ah, vale, temps i el cost. Sí, perquè si dic, ai, la meva mare està malament i aleshores té un pis llogat i ara hem de canviar l'inquilí. Que el mes que ve, d'aquí dos mesos, quan...
El problema és que, com tots sabem, els jutjats van col·lapsats. Per exemple, a Barcelona ciutat tenim dos jutjats que es dediquen només a fer incapacitacions. Ara, recentment, o dintre poc, crear un tercer. Aquests jutjats... Cada any, cadascun d'ells, rep més de 4.000 expedients d'incapacitació.
Ostres!
Això implica que una incapacitació avui actualment a la ciutat de Barcelona està trigant entre 15 i 16 mesos. No és culpa ni dels jutges ni dels altres funcionaris. El problema és que no hi ha més recursos i estan col·lapsats. Perquè a part de fer incapacitacions, fan ingressos voluntaris, guarda de fets, mesures cautelars... Per tant, allò és caòtic, no? I moltes altres poblacions de Catalunya es trobem que 9 o 10 mesos, un any, per exemple, he anat a fer formació a Lleida, doncs algunes zones de Lleida estan trigant fins a 2 anys en fer una incapacitació. Sí que cal saber que si hi ha alguna situació d'urgència, urgència amb el cap del jutjat, no amb el cap de l'entorn familiar, una urgència vol dir una persona que l'estan espoliant, que li estan traient els diners, o una persona que està en unes condicions totalment desatesa o que no es deixa atendre i necessita de manera ràpida una protecció. No? Hi ha un procediment més àgil, que es diu mesures cautelars, dintre la incapacitació o com procediment a part, que pot trigar menys, però menys pot ser 3, 4, 5 mesos, tranquil·lament. No? Però bueno, sí que escurcem, evidentment, els terminis. Per tant, el temps és important. I després un tema de cos.
I quan estàvem dient urgència, ara imaginem, això ens ha passat, coneixem a gent que li ha passat. Tens aquesta veïna, que és una dona soltera, no té fills, no té filles, però doncs, ha anat perdent capacitat i ara doncs, porta coses del carrer. No necessàriament brossa, això que diuen, però va portant coses, o un dia porta un animalet, o un dia... I nosaltres el que veiem és que, clar, parlem amb ella, la coneixem de fa anys, abans... Estava bé, ara no hi toca, diguem-ne així. Aleshores, un veí pot fer alguna
cosa? Quan sabem que una persona està en risc perquè té un dement cognitiu o per qualsevol altra situació, el recomanable és contactar amb serveis socials o amb salut, amb el CAP, informar-li. Escolta, la meva veïna del tercer quart està en aquesta situació, perquè els professionals són... als que tenen, no? També tenim la possibilitat de comunicar-li a la fiscalia directament de que hi ha una persona que està sola i que possiblement té un detriment cognitiu, no? Però crec que és millor opció per parlar amb professionals perquè són els que tenen més accessibilitat, els que poden acompanyar i informar, els que poden mirar quines mesures, perquè no és només tramitar la incapacitació, sinó la possibilitat de que li donin altres recursos de tipus assistencial, de suport, i poder pal·liar aquella situació. I sí que demanaria a la gent de que davant d'aquestes situacions ho faci ràpid, perquè una persona que està sola a casa, que a més té un ambient cognitiu, que està en males condicions, el seu procés de pèrdua de qualitat de vida és molt important i recuperable moltes vegades, i per tant, com més abans puguem contactar i ajudar aquella persona, molt millor.
Aleshores, en aquests casos, truquem a l'Ajuntament, a Serveis Socials de l'Ajuntament, on
el nostre districte,
el CAP,
i diem, barri, al barri, a la nostra població.
Seria... I una cosa ens queda poquet temps, perquè estem apassionant i em sembla que t'haurem de convidar un altre dia per parlar-nos això que has dit, que també aquells jutjats fan ingressos en residències. Parlarem un altre dia del tema de com s'ingressa a la residència, però fa poc temps hem, no sé si dir celebrat o commemorat, o el Dia Mundial contra el Maltracte i el Tracte Inadequat de Gent Gran, i aquí a Catalunya tu vas format part d'un manifest que s'ha fet fa poc temps per conscienciar. Ens vols explicar una miqueta de què ha anat això?
Sí, de fet, tots els que estem al voltant de les persones grans que treballem plegats, el que veiem és que és un problema que està creixent, no? I, bueno, doncs diverses entitats hem valorat la possibilitat de fer un manifest on, sobretot, conscienciar la societat de que això està passant, el primer, perquè la gent té molt clar el maltractament que envers la dona, per raons òbvies i molt lamentables, cap als infants, però potser no està tan visible el maltractament a les persones grans. En aquest moment ja són 48 les entitats, les associacions que estan adherides a aquest manifest, i el que volem és, a partir d'ara, que ja s'ha fet aquest primer pas, que és la primera vegada que es fa no només aquí a Catalunya, sinó a tot Espanya, aquest unificar tantes entitats per promoure això, començar a preparar accions, a promoure accions, per intentar reduir o atenuar les conseqüències i el maltractament, i començar a treballar cap al bon tracte a les persones grans, que en definitiva és el que volem qualsevol persona a qualsevol edat. O sigui, no estem demanant res extraordinari a les persones grans, només demanen ser tractats igual que la resta de la població.
Ho hem dit moltes vegades en aquest programa, que el que volem, d'una forma molt egoista, és que ens tractin bé quan siguem grans, no? I que per fer-ho hem de començar a tractar bé nosaltres els que ara són grans. I una pregunta, quan es parlen d'estadístiques, aquells dies que va ser el Dia Internacional contra el Maltractament i el Tracte Inadequat a gent gran, van veure moltes estadístiques i algunes deien un 6% de la gent, un 10% de la gent... Abans has dit que hi ha 7 tipus de maltractaments.
Sí.
Aleshores, diguem-ne, al final, quina és l'estadística? És tan preocupant com podrien veure algunes d'aquestes estadístiques, o quan les plasmes més en el dia a dia no és...
És molt pitjor del que surten els números.
Molt pitjor.
Molt pitjor, perquè gran part d'aquests maltractaments són dintre els domicilis i no els veiem. Estem com fa 25 anys amb la violència masclista. Fa 25 anys allò era un tema de parella, no podíem entrar, no sé què, no sé quantos. Per sort vam començar a entrar i hem començat a aflorar, i encara lo malament que estem. Vull dir, perquè cada setmana veiem desgràcies, no? I les xifres són molt pitjors, perquè els professionals cada cop detecten més situacions i diguem que no estan comptabilitzades. Una imatge típica quan parlem de maltractaments és un iceberg, on per sobre del mar veiem un número de casos i per sota del mar està el gran gruix que no veiem. L'OMS, ara al juny, va treure una nota de premsa on deia que s'estima que el 10% de les persones grans pateixen maltractament. Un 10% a Catalunya estaríem parlant de 140.000 persones. Hi ha 1.400.000 persones... No, perdó. Sí, 1.400.000 persones més grans, sí, de 65.
Doncs 140.000
140.000 persones. I, a més, també dius l'on. I, a més, aquesta xifra pot ser superior perquè només un de cada 24 casos es comunica. Per tant, estaríem puxant d'un nombre importantíssim.
Déu-n'hi-do.
Doncs, Jordi Muñoz, continuarem parlant. Nosaltres abans ens hem autoconvidat a tu.
Sí,
et
sí.
Convidem al programa a venir d'aquí unes setmanes per continuar parlant. I també faig una petita reflexió, no et deixo sense paraula, però sabem que molta gent, aproximadament 45.000 persones, viuen en residències a Catalunya. A Catalunya també les residències i associacions de residències s'han implicat en aquest moviment contra el maltractament. Molta gent pensa que la residència deu ser un lloc on es produeixen molts maltractaments. Tinguem una tranquil·litat, que així com a casa ningú et veu a vigilar, a les residències, totes les residències reben inspeccions de la Generalitat, totes les residències estan sotmeses a una normativa, unes vigilàncies, i des de fa uns anys, abans ens han parlat i continuem parlant, s'està tendint cap a l'atenció centrada en la persona que fa que la gent visqui millor.
Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana plena de salut. Adéu-siau.